Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. El Papa Francesc insistia aquest dilluns en el tradicional discurs al cos diplomàtic acreditat a la Santa Seu en la seva crida a totes les autoritats religioses de totes les creences perquè, des de la unitat, reafirmin amb força que no es pot matar mai en nom de Déu. En aquesta línia, el bisbe de Roma afegia que el terrorisme fonamentalista és fruit d'una greu misèria espiritual, vinculada també sovint a una considerable pobresa social que només podrà ser plenament vençuda amb l'acció comuna dels líders religiosos i polítics. Des d'aquest programa no podem fer altra cosa, i des de la mateixa diversitat religiosa, que fer nostres aquestes paraules, perquè les religions, com sempre diem, estan al servei de la pau. Avui la iniciativa interreligiosa que presentarem té un nom propi, el Moviment dels Focolars i el seu carisma de la unitat. Parlarem uns minuts amb Cinto Busquet, sacerdot de la diòcesi de Girona, vinculat al Moviment dels Focolars i al carisma de la unitat. Amb experiència al Centre Internacional d'aquest col·lectiu fundat per Chiara Lubich a Roma i també anys de missió al Japó. Després ens visitarà Moriah Ferrús, jueva, directora d'Educació i Culte de la comunitat jueva Atit a Catalunya. Ens explicarà les principals festes del judaïsme i com la celebren a Catalunya. Això, el vocabulari interreligiós i una mica més, fins a 11:45 a Ràdio Estel. Salutacions de l'equip de Temps de Diàleg, amb el Joan Trias a la producció, el Jordi Carretero a les vies de so i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de Diàleg, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Precisament d'unitat, d'aquesta unitat que reclamava el Papa Francesc i reclamen molts altres líders religiosos arreu del món, parlarem durant els propers minuts, tenint com a punt de referència l'esperit i el carisma fundat a Itàlia ara fa unes quantes dècades per Chiara Lubich i el Moviment dels Focolars, amb tots els seguidors d'aquella dona exemplar italiana. Avui parlarem amb Cinto Busquet. Potser molts de vosaltres també el coneixeu en la seva faceta d'escriptor i d'home de cultura, compromès amb la cultura del nostre país. Mossèn Cinto Busquet, bona nit, bon any i una abraçada. Com està?
Bona nit, Ignasi. Un plaer poder compartir aquesta estona amb tots vosaltres.
També per a nosaltres és un plaer parlar amb un home compromès amb el carisma de la unitat i el diàleg interreligiós. Com entén vostè i com entén el Moviment dels Focolars el diàleg interreligiós?
Com una trobada entre persones que estem sincerament obertes a la dimensió espiritual. L'experiència del moviment en molts llocs, en molts camps, des de fa forces anys, és la de constatar que quan ens mirem els uns als altres i ens considerem realment com persones que estem seguint un camí espiritual autèntic i que, per tant, doncs, desitgem compartir-lo, doncs que allà Déu mateix hi actua, més enllà de les nostres creences específiques. Realment, quan s'estableix una relació d'amor i d'escolta, que el veritable diàleg doncs, ha de ser fonamentat amb això, llavors que allà alguna cosa nova neix i que, per tant, no es tracta només de compartir idees ni de debatre sobre temes, sinó, sobretot, de trobar-se en Déu i junts després poder ser llum per aquest món que té tanta necessitat doncs, de l'esperit.
Uh-huh. Com defensen vostès la unitat? Perquè, de fet, els Foculars és un moviment d'origen cristià, catòlic, però molt compromès amb aquesta recerca de la unitat des de l'experiència espiritual. Com la viuen i quin sentit té?
Sí, bé, ha estat aquest aspecte interreligiós va néixer no d'una programació feta en cap despatx, sinó va néixer de la vida. El moviment, doncs, als anys 60-70, diferent-se en llocs com l'Orient Mitjà, diferent-se en diversos països asiàtics, sobretot, doncs va trobar fidels a altres religions, i com que des del moviment subratllem molt tot l'aspecte experiencial, vivencial, tot l'aspecte de servei, doncs tot que és el cor de l'Evangeli, és el viure concretament aquesta estimació recíproca entre nosaltres, vam trobar molta sintonia també amb membres d'altres religions. I d'aquí va néixer el nostre diàleg interreligiós. Per exemple, concretament, per posar un exemple, pel Japó, que jo conec de primera mà de tots els anys que hi vaig a ser, doncs s'obren els primers centres del moviment allà a Tòquio els anys 70, un moviment budista laic, la Risho Koseikai, ens coneix, és el seu fundador també havia estat convidat a una sessió del Vaticà II, així ja quan començava a funcionar el secretariat pels no cristians, i llavors quan va veure un moviment com el nostre, que els laics tenien un protagonisme i que estava molt obert, doncs va voler que fessin doncs, un camí junts. Es varen trobar amb Chiara, amb Joan a Roma, la va convidar després al Japó un parell de vegades, i d'aquí ha nascut, per exemple, doncs, un diàleg que ja dura 40 anys, que és també una cooperació al Japó, a Filipines, als Estats Units, i és molt interessant veure que una tradició tan diferent com és la budista, que ni tan sols parla de Déu explícitament, doncs s'obre el missatge evangèlic de poder fer experiència del transcendent com una presència paterna, no? Com de Déu com a pare, que realment vella sobre nosaltres. Mm-hmm. I el mateix, un altre exemple exactament diferent o molt diferent, Algèria, per exemple, que allà en un antic monestir benedictí que els monjos havien deixat i que ens varen cedir el moviment, es va començar una comunitat nostra, i allà doncs, han iniciat una experiència, crec que pionera, a l'Església Catòlica, d'un moviment dels Foculars pràcticament musulmà. És a dir, molts musulmans que, a partir doncs, de la vivència cristiana, que no desvirtuem, sinó que comuniquem tal com és, han trobat també una llum per viure com a fidels musulmans amb un esperit de diàleg, amb un esperit de comprensió, amb un esperit doncs, que és molt necessari en aquest nostre món, concretament doncs, on el fonamentalisme, sobretot en camp islàmic, ens crea els problemes que ens crea.
El que passa és que en aquestes experiències, mossèn Cinto Busquet, el que no es pot és compartir una mateixa vivència sempre, perquè cadascú tindrà la seva manera de viure la fe, no? Els musulmans la
sí,
seva, els cristians
no,
la seva.
No cal caure en sincretisme.
Efectivament.
Ni tampoc amb aigualir el missatge, sinó es tracta d'estar recíprocament interessats a l'altre i, per tant, reconèixer que l'experiència religiosa de l'altre és vàlida, que també en l'experiència religiosa de l'altre, l'únic Déu, el Déu de Nostre Senyor Jesucrist, per nosaltres cristians, el Déu creador, que és pare, està actuant, ja com diu l'ensenyament actual de l'Església, que allà on hi ha una mica de bo, on hi ha qualsevol cosa que realment s'expressa l'amor del qual Jesús és la plena manifestació, doncs allà hi ha l'Esperit de Déu, hi ha l'Esperit Sant. Uh-huh. Per tant, no es tracta de ser un xipibarreig, ni un supermercat religiós, ni fer una cosa diferent, sinó cal que cadascú, en coherència a les pròpies conviccions, doncs, comparteixi i després, a la mesura del possible, com a creients, poder donar una aportació al conjunt de la societat.
Avui Cinto Busquets, sacerdot, escriptor, vinculat al moviment dels Focolars amb experiència missionera, ens està dient moltes coses en poc temps i li agraïm l'esforç de síntesi. Vostè ha estat uns anys al Japó, també sí, al Centre Internacional dels Focolars a Roma. Com valora la seva experiència i una mica de quina manera la viu ara, més aquí a casa nostra, a Catalunya, com a persona responsable pastoral d'una parròquia, concretament a Calella, al bisbat de Girona.
Sí, sí. Doncs que és molt, molt actual, en el sentit que, per exemple, a Calella mateix, on em trobo des de fa uns mesos, trobem doncs, una comunitat musulmana considerable. Tenim persones doncs, que s'interessen a la tradició budista, tenim un centre d'estudis budistes aquí a Calella, i que, per tant, des d'aquesta sensibilitat i des d'aquesta formació que m'ha donat doncs, el moviment a través de les diverses etapes i serveis que he hagut de fer, doncs em sembla que és molt important també aquí a casa nostra. És a dir, des de la nostra identitat cristiana, crec que després amb creients d'altres religions podem donar una contribució important al conjunt de la societat. Ara, per exemple, una iniciativa que hem promogut des de la parròquia i que farem, si no vol, dintre d'un mes, exactament el divendres 10 de febrer, a 9:45 del vespre, a Calella, el cinema principal d'aquí de Calella, la Sala Mozart, farem un acte que promogut per la parròquia, que compta també amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració de Ràdio Televisió Calella, serà una taula rodona, hi hem convidat doncs, representants del món polític, de diversos partits, alcaldes d'aquí de la zona, l'exconseller Joaquim Nadal, per exemple, el director d'Afers Religiosos, Enri Pandrell, i també representants de les diverses principals religions que hi ha a Catalunya. Tenim confirmat doncs, l'Abdel Badut Sabater, sufí de la tradició musulmana, el Gagandhen Singh, que és el portaveu dels sikhs a Catalunya, hi haurà el director del Centre d'Estudis Budistes de Calella, el Josep Maria Jué, jo mateix representant el cristianisme, i que, moderat per un periodista, doncs, durant una hora i mitja parlarem de tant el clericalisme i l'anticlericalisme vers una societat respectuosa amb el fet religiós.
Doncs molt interessant.
Aquesta iniciativa doncs, que he promogut doncs, és clarament doncs, de la meva sensibilitat religiosa doncs, nodrida molts anys doncs, del carisma de la unitat i de l'especificitat també del treball que estem fent com a Focolar.
Moltes gràcies, mossèn Cinto Busquets, sacerdot del moviment dels Focolars, inspirador i defensor del carisma de la unitat. Tindrem ocasió de tornar-ne a parlar, a veure si un altre dia és possible que vingui aquí a l'estudi de Ràdio Estel, i si no, doncs, novament, a través del telèfon. Una abraçada molt forta i felicitats per la seva feina interreligiosa.
Gràcies i felicitats a vosaltres per la feina magnífica que esteu fent a Ràdio Estel.
Adéu-siau, gràcies.
Gràcies.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Congregacionalisme, cristianisme. En el protestantisme fa referència a un sistema d'organització eclesial que presenta la comunitat local com un cos de creients independents regit per l'escriptura, sense cap autoritat sinodal o episcopal. A Catalunya pertanyen al congregacionalisme els baptistes, els pentecostals, les assemblees de germans i els menonites. No obstant això, comunitats congregacionalistes poden agrupar-se en federacions per desenvolupar projectes comuns. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Quan comença un any nou, tots tenim una mica la sensació que donem més culte al temps. Diem culte entre moltes cometes i amb tota la prudència, perquè el culte és un recurs, un instrument de l'experiència religiosa de cadascú. Cristians, musulmans, jueus, budistes, hindús, de la fe Bahá'í i un llarg etc. Avui ens visita Moriah Ferrús, que és la directora d'Educació i Culte de la comunitat jueva Atit de Catalunya. El culte és molt més important que les aficions o les ganes de pensar en el temps. Avui volem conèixer, ja que parlem del temps, les principals festes del judaïsme. Una festa principal, setmanal, el sàbat, igual que per als cristians ho és el diumenge, o per altres religions un altre dia, el divendres pels musulmans. I després, el que són les tres principals festes jueves i altres celebracions. De tot això, en parlem amb Moriah Ferrús. Saludem Moriah Ferrús, directora d'Educació i Culte de la comunitat jueva Atit de Catalunya. Bona nit, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
Com està?
Doncs molt contenta d'estar aquí una altra vegada.
Els jueus que viuen a Catalunya, per exemple, tenen alguna vinculació amb l'inici de l'any civil? Això és una mica de tots, no? L'1 de gener vostès comencen l'any, com tots, encara que vingui això de la cultura cristiana.
Sí, ve de la cultura del calendari gregorià i hi ha de tot. Hi ha gent que ho celebra i hi ha gent que no ho celebra tant, perquè el nostre cap d'any és Rosh Hashanah, que és normalment a mitjans de setembre, a principis d'octubre.
I, evidentment, tenen tot el dret a celebrar-ho i suposo que ho celebren, no?, també a Catalunya.
I tant que ho celebrem.
Bé, parlem de les festes. Em sembla que vostè em comentava abans de començar ara que existeixen els cicles setmanals i cicles mensuals i després les festes principals de l'any. Com ho tenim, això?
Sí, de fet, en el judaïsme podríem dir que estem bastant sovint de festa, ja que cada setmana tenim un dia a la setmana, que és el setè dia, que és el Shabbat, que és un dia de descans, i es pot considerar com una petita festa setmanal. Després tenim cada cop que comença un nou mes, cada cop que veiem una miqueta de lluna al cel, aleshores seria el Rosh Chodesh, que és el principi de mes. I això, doncs clar, tenim 12 principis de mes durant tot l'any, i hi ha anys que per poder evitar el decalatge que provoca, així com els cristians ho han resolt posant 30 o 31 dies, o fins i tot afegint-hi un dia a finals de febrer, en el calendari jueu a vegades afegim un mes sencer de 30 dies després del mes de febrer, més o menys, i per tant hi ha anys que tindríem 13 mesos. Però normalment en tenim 12. Després hi ha les tres festes principals, les tres festes de peregrinació que estan escrites a la Torà, que són les festes en què el poble d'Israel pujava al temple de Jerusalem, que són la festa de Sukkot, la festa de Pesach i la festa de Shavuot.
Mm-hmm. Ens pot comentar quatre coses bàsiques de cadascuna d'aquestes festes?
Sí, la festa de Pesach podríem dir que és la Pasqua jueva, es commemora la sortida del poble d'Israel d'Egipte. Després a Shavuot, que és exactament 49 o 50 dies després. Shavuot vol dir setmanes, és la festa de les setmanes, en què commemorem l'entrega de la Torà de Déu a Moisès i de Moisès al poble d'Israel. Això, l'entrega de la Torà tindria lloc a Shavuot. I després a Sukkot, que normalment acostuma a ser a finals d'octubre, més o menys. Sukkot és la festa de les cabanes, dels tabernacles, i es commemora els 40 anys que el poble d'Israel va viure al desert, des que va sortir d'Israel fins que va arribar a la Terra Promesa.
Són festes que se celebren de manera especial a nivell espiritual, de pregària, de reunió de les comunitats?
Sí, cada festa té els seus trets diferencials, tant a nivell litúrgic com a nivell, per exemple, dels diferents menjars que es fan a cada festa o de les diferents cançons que es canten. Per tant, només amb l'olor que desprèn la cuina ja podríem saber a quina festa estem.
El menjar és molt important, sí, per als jueus. De fet, la tradició dels sopars jueus o dels àpats jueus ha penetrat també en altres cultures. Lògicament, la cristiana, que té un tronc comú amb el judaïsme i altres.
Sí, ha penetrat a la cultura cristiana, sobretot a la cultura mediterrània, i aquí a casa nostra, doncs, tot el que és el llevant de la península, podem veure, per exemple, que els dolços que es fan per Pesach, doncs, també es fan la mona, per exemple.
La Pasqua cristiana.
A la Pasqua cristiana, també els panellets que es fan per Tots Sants, també tenen reminiscències d'aquest passat sefardit aquí, a Catalunya.
Bé, i a banda d'aquestes tres festes, algun altre dia important, alguna altra celebració?
Sí, sí, nosaltres de festes en tenim moltes.
Sí, sí, després, per això.
Tenim dues festes una miqueta que se'n diuen festes menors, que podrien ser la festa de Hanukkah, que tot just acabem de passar. I aquest any ha sigut molt maco perquè Hanukkah dura 8 dies... I depèn de la lluna. Per tant, no sempre cau els mateixos dies del calendari gregorià, però aquest any la primera nit de Hanukkah ha coincidit amb la nit de Nadal. I aleshores, doncs, és maco, no?, perquè això no tornarà a passar fins d'aquí bastants anys. Hanukkah es commemora, diguéssim, la victòria d'Israel sobre els grecs, de com els macabeus... Això està explicat també el rotllo dels macabeus, de com la família dels macabeus tornen a Jerusalem i purifiquen el temple. I hi ha la llegenda de que quan arriben al temple no hi havia prou oli com per encendre la menorà del temple, o sigui, el gran canelobre d'or que cada dia encenien els coanim, els sacerdots, i el miracle va ser que van trobar un petit pot amb oli, i aquest pot, que havia de durar per un dia, va durar per 8 dies, i durant 8 dies el canelobre del temple de Jerusalem va estar il·luminat. I després també hi ha la festa de Purim, que cau molt a prop del Carnestoltes d'aquí, i la festa de Purim també es commemora la victòria del poble d'Israel sobre els perses i els medes, i està descrita al rotlle d'Ester, que molts de vostès coneixeran.
Ester, un nom ben bíblic que també els cristians fan seu. Algun altre diada menor més? Segurament hi hauria temps per molt,
Hi ha moltes diades. A tot això que és el calendari, tant de la Torà com després dels rabins, s'hi han afegit altres festes modernes, com podria ser, per exemple, el Dia Internacional de la Commemoració de la Shoah, que tindrà lloc d'aquí 2 setmanes a Barcelona. També aquest és un dia de... Clar, no és un dia alegre, no és una festa, però sí que és una commemoració.
És un homenatge a la memòria de molts jueus que van ser perseguits i van morir martiritzats, en definitiva.
Exacte, de jueus i també de tots aquells altres col·lectius que també van morir durant l'Holocaust. Bé, morir no, van ser assassinats. Després també tenim el nostre dia de la Shoah, que és el mes d'abril, normalment. També commemorem el dia de la independència de l'estat d'Israel, que és el dia 5 d'Iyar, també depèn del calendari gregorià, varia d'un any a l'altre. O sigui que tenim tot l'any ple de festes.
La lluna i la natura és molt important per a la cultura jueva, pel que vostè està dient ara.
Sí, perquè les festes es calculaven antigament al temple de Jerusalem, quan existia el temple, quan sortia la lluna, quan es veia una miqueta de lluna, hi havia una gent encarregada d'anar a mirar, a veure quan es veia la lluna. Quan es veia la lluna, aleshores ho deien al temple, i des del temple ho proclamaven, o sigui, feien arribar a través de focs, a través de diferents medis de comunicació que tenien, a tot arreu de la Mediterrània, que ja havia començat el nou mes, i a partir d'aquest començament del nou mes es calculen les festes. Per exemple, el dia 15 de Nissan és Pesach. Per tant, hem de saber exactament quan és la lluna nova per calcular quin dia serà la Pasqua.
La Pasqua per als jueus vol dir aquell dia, doncs, de festa gran, no? Per als cristians implica, doncs, la creença en la resurrecció de Jesús. Per a vostès és una altra cosa, però vaja, té una mica, doncs, el que és la matriu del que és després la cultura cristiana.
Sí, de fet, el sopar jueu de Pasqua, de Pesach, que es diu en hebreu, segons la tradició cristiana, podria correspondre al darrer sopar.
Avui ens acompanya Moria Ferrús, directora d'Educació i Culte de la Comunitat Jueva Atit de Catalunya. Ens ha fet una gran explicació sobre les principals festes jueves. Us animem, amics oients, lògicament, si no coneixeu el judaïsme, més que a intentar quedar-vos en la memòria els noms d'aquestes festes i les seves principals maneres de celebrar-les, doncs que consulteu, no? Hi ha segurament a internet moltes possibilitats, hi ha llibres també que es poden consultar on es pot parlar de la Pesach, de la Shavuot, de la Sukkot, Hanukkah, Purim, sí, i el Dia Internacional de la Shoah, entre altres coses que hem comentat.
Sí, avui en dia, gràcies a internet i gràcies al coneixement que disposem avui en dia, és bastant senzill trobar informació sobre qualsevol religió i sobre qualsevol cosa que ens interessi.
Bé, el que és la comunitat jueva TIT a Catalunya viu la seva fe amb moltes persones que hi ha aquí. També hi ha altres comunitats jueves d'altres branques. Tots són jueus, això sí, però hi ha diferents sensibilitats. Vostè ens ho comentava en una altra ocasió que va participar en aquest programa.
Sí, hi ha diferents sensibilitats, però de judaïsme jo sempre insisteixo en que només n'hi ha un. Una altra cosa és l'aproximació, o sigui, com nosaltres ens aproximem a aquest judaïsme.
Per cert, que la coincidència amb la nit de Nadal, d'una de les festes jueves aquest any, ha fet que la col·laboració interreligiosa hagi estat present d'alguna manera, oi?
Sí, sempre ens agrada, sobretot, festes que puguin ser més vistoses, com és la festa de la Hanukkah. Doncs sempre intentem convidar algú que sigui representatiu, a vegades d'altres religions. Per exemple, aquest any a plaça Sant Jaume va haver-hi una encesa d'una Hanukkah gegant, un canelobre bastant gran, i cada una de les llums la va encendre una persona diferent. També a Girona es va fer aquest acte públic, i a la nostra sinagoga també ho vam fer així.
Un dels punts de col·laboració interreligiosa per als jueus de Catalunya és l'entesa judeocristiana, que existeix també.
Sí, intentem col·laborar sempre que sigui possible.
Molt bé. Moltes gràcies per la seva presència avui, Moria Ferrús, directora d'Educació i Culte de la comunitat jueva TIT de Catalunya. De la mateixa manera que en les festes de qualsevol religió ens podem desitjar felicitacions, ens podem desitjar el millor. De quina manera feliciten les festes els jueus? No sé si hi ha algun denominador comú o per cada festa hi ha
sí,
una felicitació.
Sí, cada festa hi hauria una felicitació, però així la felicitació que podria servir per totes les festes, si és Shabbat, diem Shabbat Shalom, o sigui que tinguis un Shabbat ple de pau, ple de tranquil·litat, i si són les altres festes acostumem a dir Hak Sameach. Hak vol dir festa i Sameach, feliç.
Hak Sameach, avui a tots els jueus, començant per Moria Ferrús, que ens ha acompanyat aquests minuts en el testimoni de la fe jueva a Catalunya. No sé si hi ha dades exactes sobre quants jueus hi ha a casa nostra en aquests moments.
En la religió jueva o en la tradició jueva no acostumem a comptar jueus, sempre que s'han comptat ens ha portat desgràcies, però es calcula que entre 5.000 i 10.000.
Molt bé. Moltes gràcies, Moria Ferrús. Avui ens acomiadarem escoltant una coneguda cançó hebrea, Ava Nagila. Ens parla de l'alegria, no? Ens diu Alegrem-nos.
Exacte, una cançó que normalment es canta o que es balla a tots els motius de festes. Ava Nagila, Ava.
Que vagi molt bé, Moria Ferrús. Salutacions a vostè i a tots els jueus de Catalunya. Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies. Ava Nagila.
Alegrem-nos amb aquesta cançó. Ava Nagila, ens acomiadem. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. El programa Temps de Diàleg torna el proper dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel, com sempre. Salutacions del Jordi Carretero, al Joan Trias i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit.